més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Cada 95 minuts avala la millora de Caixe de cara a porteria. Després de gairebé una vintena de partits sense sucar, el d'Azpeitia s'ha convertit en un dels davanters de moda, el grup 2 de primera ref. 6 gols en els últims 7 partits i la sensació que el basc és capaç del millor i del pitjor. De treure'ns de polleguera amb l'ocasió fallada a la primera part i de fer de desllorigador a la segona amb l'únic gol del San Fernando Sabadell. S'ha destapat com a golejador en el moment determinant de la temporada, eclipsant fins i tot l'arribada d'un Dopi, que ni tan sols està tenint protagonisme, no està tenint minuts, i compensant, podríem dir-ho així, la petita sequera d'un Jacobo que, comparat amb la velocitat de creuer que portava fa un mes, ha fet un gol en els darrers 5 partits. Amb el guipuscoà, amb Àlex Aizpuru, arrenquem aquest Hotel Suís del 29 de març del 2022.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho fem un dia més amb la feina al control de so del Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui, atenció, perquè es decideixen més bitllets pel Mundial de Futbol Masculí del Qatar. A 9:15 es juguen, per exemple, el Portugal, Macedònia del Nord i el Polònia-Suècia. A Europa, els guanyadors s'hi classifiquen, qui perdi, eliminat. També es juguen les tornades del creuament decisiu a l'Àfrica de 5 sèries. A les 7, Senegal-Egipte amb 1-0 pels faraons al primer partit i Nigèria-Ghana després del 0-0 de l'anada. Els altres 3 partits al torn de 10:15 són el Marroc-República Democràtica del Congo, Algèria-Camerun i Tunísia-Mali. D'aquests 5 creuaments, 5 van al Mundial, 5 es queden a casa. Brandon Davis serà baixa 3 partits al Barcelona de bàsquet. El pivot nord-americà es va lesionar l'espatlla al derbi jugat a la pista del Joventut, a Badalona. Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final de Miami. La tenista empordanesa s'ha imposat per 6-2 i 6-3 a la txeca Linda Fruvirtova, tot i patir marejos i símptomes d'esgotament durant el partit i requerir l'atenció mèdica. La nord-americana Jessica Pegula serà la rival als quarts. Més coses, Marc Márquez ha confirmat que no correrà el Gran Premi de l'Argentina per culpa dels problemes de visió que arrossega i el bitllet pel Mundial de Rugby de la selecció espanyola perilla per la reclamació presentada per Romania per una possible alineació indeguda espanyola a l'europeu. Ens hem informat del que ha passat fora de Sabadell aquí a l'hotel.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem una bona estona a Caixa Aizpuru, un dels jugadors en forma, més en forma del Sabadell. També tindrem futbol territorial, futbol sala, handbol, vòlei, squash i, a més, ens visita el Francesc Teruel, candidat a la presidència del tennis Sabadell.
L'actualitat de la primera ref.
Ja sabeu que hi ha interrupció per la finestra de partits internacionals a la Lliga de Primera Divisió. Això de retruc afecta també a filials de primera ref, sobretot el Villarreal B, que té a 2 dels seus porters amb les seves respectives seleccions. L'Andorra de Iker Álvarez va guanyar ahir 1-0 a Granada en un partit amistós Granada al País, no Granada l'equip andalús. I avui a les 8 del vespre la Dinamarca sub-21 de Philip Jorgensen s'enfronta a Bèlgica. I el Balears ha fet una promoció pel partit del cap de setmana contra el Cornellà. 2 invitacions per cada soci balearico en aquest partit de l'Atlètic.
La notícia curiosa.
L'exciclista alemany Toni Martin subhasta la medalla olímpica obtinguda a Londres 2012 per ajudar les víctimes de la guerra a Ucraïna. Notícia que llegim al web del 324.
De quin partit no estarem pendents?
Del Penya Independent contra el Puig d'en Valls, el grup d'Eivissa i Formentera de Preferent Balear, partit que comença a 9:15.
i a les xarxes socials.
L'any 1972, un nen de 10 anys sortia a la acabada d'estrenar 3 anys abans Nova Creu Alta per fer-se la foto amb l'11 inicial del Sabadell. Era en Rafael Cano. Diumenge, aquest diumenge, es va retrobar amb l'equip arlequinat, però va ser a més de 1.000 quilòmetres de distància de l'estadi creualtenc, a l'estadi Iberoamericano 2010 Bahía Sur de San Fernando. El perfil oficial del centre d'esports a Twitter ha penjat la fotografia del Rafael de nen l'any 72 i també la d'abans d'ahir amb la seva família a Terres Andaluses, amb el protagonista avui aquí, a l'Hotel Suís amb Caixa Aizpuru. I, per cert, un tuit també del perfil Carrer Lliure, especialitzat en el món de l'atletisme. La superfície de la pista coberta s'ha començat a desmuntar. En principi, les obres s'allarguen fins a finals de setmana. Aquest tartà és el que es va utilitzar la passada temporada al Sant Jordi i aquest any ha donat servei a la pista coberta de Sabadell, on hi va ara un de nou. Per tant, la temporada indoor amb aquest tartà provisional ja tancada a la pista a la instal·lació de Sant Oleguer.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el jugador de vòlei Gerard Osorio, ara al Barça, i per cert, MVP de l'última jornada de Lliga de Superliga 2, i també el pilot Marc Gené.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, gairebé 10 minuts per sobre de la una, amb Àlex Aizpuru, amb Caixa, que torna a ser una setmana més protagonista al Centre d'Esports Sabadell, triat per vosaltres, per l'audiència de Ràdio Sabadell, l'MVP a San Fernando, el millor jugador de l'últim partit, i que, a més, una vegada més va ser capaç del millor i del pitjor. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Ara digue'm la veritat. Jo confesso que vaig estavellar el meu bolígraf contra el vidre de la cabina de l'Iberoamericano en el moment de l'ocasió, i sospito pel que escoltava de fons i com us conec, us va desesperar també l'ocasió fallada a la primera meitat de Caixa, eh?
Jo el bolígraf no el vaig tirar, però allò de les
però
mans...
Però Roger
cap...
Benet el vaig tirar cap a...
pràcticament. Sí que va... Al final és el que dèiem a Transmino, que la primera part, és veritat que el San Fernando doncs, va tenir algunes arribades a l'inici, però al descans t'anaves amb aquell regust agre per aquesta ocasió clamorosa que va tenir Caixa. Afortunadament, després ho va arreglar, però sí que és cert que, home, tots ens vam desesperar una mica, perquè és veritat que va fer el més complicat i després el que semblava més fàcil és quan va fallar el pobre Caixa, però bé.
Recordem que en la jugada que comentem, marxa de l'home de tancament de Juan Rodríguez, regateix el porter José Perales, es queda sense angle a la línia de fons i l'orient per tenir més opcions de marcar, i quan ja té tota la porteria per ell, amb la pilota al peu a 2-3 pams de la línia, amb un home davant, que era l'únic que quedava, un defensa del San Fernando, doncs l'acaba estavellant contra el Nino, directament, quan tenia Dani Sánchez darrere, lliure de marca, gairebé a l'àrea petita, i amb tota la porteria, però fins i tot més espai per poder marcar. Parc, queda't amb la reacció del mateix Dani Sánchez.
Esta noche me invita algo seguro, seguro. Imagínate, ¿no? Le he chido por lo menos 5 veces, ¿no? Pero bueno, creo que son acciones al final de que son milésimas de segundo. Sí que es verdad que le había hecho fenomenal. Yo le estaba chillando, pero bueno, no me ha visto y por lo menos ha metido el gol. Si no, lo hubiera matado.
Se li escapava el riure a l'andalús. Què et sembla la reacció?
Doncs que quan es guanya, doncs tot es pot prendre de forma més simpàtica. Ara, si el Sabadell no acaba guanyant, no sé jo com hagués acabat la pel·lícula. Sí que deixa'm dir, Adri, per cert, que no sé si després va haver bronca de Dani Sánchez cap a Caixa, no? Ni que fos en el temps de descans allò de per què no me l'has passat si estava jo sol. Però sí que és cert que també em quedo amb la reacció de Caixa, que psicològicament va aguantar bé, no? Que al final fallar aquesta ocasió després et pot afectar per la resta del partit i en canvi després va ser capaç de passar pàgina, per dir-ho així, i de marcar el gol de la victòria. Per tant, també meritori el paper de Caixa, que es va saber recompondre, no?, de l'ocasió fallada.
És un tio amb sang freda i això té coses que desesperen i d'altres que també ajuden, no?, que saber mantenir el cap fred en aquest moment. Però estic amb tu, eh? Hagués volgut veure... Bé, de fet, segurament no li haurien preguntat ja amb aquest to de broma, de mitja conya, a Dani Sánchez per aquella jugada si el partit acaba 1-0 i no 0-1, però vaja. Avui escoltarem a Caixa Aizpuru. Abans, 4 dades ràpides també del Guipuscoa. El pitxitxe arlequinat, com sabeu, és Jacobo amb 9 dianes. Caixa és el segon en aquest rànquing amb 6. Lluny, molt lluny, d'home homes com Arana del Villarreal B o Arribas del Real Madrid Castilla, que són els pitxitxis del grup amb 12 gols cadascun, o després amb 11 vindrien els Jutglà del Barça B, Chiqui del Cornellà i un parell de l'Algeciras, Roni i Álvaro Romero. Per tant, Parc, pel pitxitxi no lluitarà, a no ser que ara es destapi com un mega golejador que fa un doblet o un hat-trick cada setmana, però les coses com són, sí que és un dels homes més enratxats, més en forma les últimes setmanes en aquesta lliga.
Sí, mira, d'entrada ha igualat el seu millor registre personal a segona B, els 6 gols que va marcar el Rápido de Bouzas, i amb aquests 6 gols, Adri, és que de fet ha marcat els 6 gols en els últims 7 partits jugats, en qüestió d'un mes i mig. Abans, comptant el primer partit de la temporada encara amb la Ponferradina, havia estat 19 partits sense marcar. Per tant, clar, si fas aquest balanç, si mirem el global de la temporada, Caixa fa una diana cada 240 minuts. Però amb aquesta bona ratxa que comentem, que porta el davanter basc, en els últims 7 partits, Caixa marca un gol cada 95 minuts. És a dir, que al final et fot un gol per partit, per dir-ho així.
Les xifres brutals, clar, evidentment, si mires el tram inicial, vam arribar al mercat de gener espantats i amb una necessitat imperiosa de reforçar aquesta posició de davanter centre. Recordem que també havia marxat Toni Gavarre, que va marxar de 8, després sí que ha marcat algun gol, no tant com Caixa ni molt menys, però algun gol sí que ha marcat amb l'Alcoyano, però aquí teníem la negra amb aquest tema de la posició del 9 com a tal, i en canvi doncs s'està arreglant prou bé. Per cert, també és curiós que la millor xifra golejadora de Caixa a segona B era en el seu primer any a la categoria, el Rápido de Bouzas. Després, tot i tenir protagonisme en mitja temporada a la Ponfe, etc., no havia arribat mai aquests registres que té ara mateix. Les dades de Caixa Aizpuru, la dada de, sobretot, gols en l'últim mes i mig de competició, amb ell parlàvem als budells de l'estadi Iberoamericano de San Fernando. Àlex Aizpuru, Caixa, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, Victoria, me decías ahora de aquellas trabajadas, ¿eh?
Sí, sí, uf, hemos trabajado muchísimo, el partido, bueno, la verdad que las condiciones del partido, del viento, pues eran bastante complicadas y nos hemos podido adaptar lo más rápido posible al campo y bueno, después de un gran esfuerzo de todo el equipo, hemos conseguido la victoria.
No me escondo, en el momento de la narración, en la primera parte, te hubiese matado en el momento de la ocasión.
Sí, me ha venido el balón, he visto que el portero salía, he intentado regatearlo, luego me ha salido un defensa, también he intentado regatearlo, y al final, cuando he visto un hueco que en el primer palo para picarlo un poco, pues ya iba más ciego que un caballo de carreras, y la verdad que no he visto a ningún compañero y ya iba ciego a por el gol, y bueno, ha sido mala suerte, pero bueno, hay que seguir trabajando, insistir, y bueno, en la segunda parte ha llegado el premio.
A Dani supongo que le tendrás que pagar una cena también porque sí, entraba sí. Solo, ¿eh?
Sí, sí, ya me ha dicho que le debo una cena por lo menos, o sea que, bueno, habrá que dársela.
En la segunda parte por eso has compensado.
Sí, he visto que Diego ponía un buen centro y bueno, he ido a rematarlo con todas las ganas del mundo y bueno, por suerte ha entrado.
Hay una metáfora que decía Ruud van Nistelrooy, que siempre los periodistas acostumbramos a tirar del tópico, que es aquello de los goles son como los botes de ketchup. Sí. A veces aprietas y no salen y de golpe sale todo, ¿no? Parece que Caixa en la segunda vuelta ha encontrado la manera de tirar todo el ketchup al plato.
Sí, al final hay que trabajar todas las acciones, intentar dar lo máximo posible al equipo en todas las acciones, llegar con toda la intensidad del mundo. Y bueno, el gol al final es una consecuencia de muchas cosas que se hacen bien, no solo yo, sino todo el equipo, y bueno, después de todas las buenas acciones del equipo, tanto mías como lo de los compañeros prácticamente, Diego me ha puesto un centro perfecto y he podido rematarlo bien, o sea que yo creo que más que mi mérito ha sido lo de los compañeros.
También se tiene que meter por eso.
Sí,
esta primera red está como para coger cualquier quiniela, romperla y decir, bueno, ya nos dedicamos a otra cosa, porque siempre hacemos el típico pronóstico, el equipo venía de 12 jornadas sin perder y pierde dos partidos seguidos en casa y luego viene al campo del cuarto y gana, o sea que es imprevisible al 100%.
Sí, yo creo que también hemos tenido un poco de mala suerte estos dos últimos partidos. Han habido acciones también que yo creo que han sido bastante polémicas, que no hemos tenido esa fortuna de que nos toque la moneda de cara. Y ya sabemos lo que hay. Esta categoría es muy igualada y hay que luchar cada partido a muerte. Y hoy se ha visto que todo el equipo ha ido a una. Hemos trabajado muchísimo, hemos corrido muchísimo. y bueno, después de un partido trabajadísimo hemos podido conseguir los tres puntos.
El tema del viento, por decirlo de alguna manera, divertido, ¿eh? Jugar con estas rachas de viento.
Sí, muy complicado, ya te digo que en la primera parte al principio nos ha costado entrar porque el viento ha sido, vamos, es que era increíble, o sea, todos los balones se frenaban o se aceleraban y al final cogerle, pues controlar ese timing del balón pues era difícil, pero bueno, a partir del minuto 15 hemos podido ya adaptarnos un poco mejor y creo que a partir de ahí hemos hecho un buen partido.
¿Y ahora qué? La pregunta del millón, ¿no? Después de ganar aquí en San Fernando, ¿qué?
Ahora a seguir, el próximo partido igual hay que ir a muerte, sabemos que cada partido aquí es una final y que está todo igualadísimo y que se deciden por detalles, o sea que a entrenar bien durante la semana y a por el siguiente partido.
Me da que esta semana os van a insistir mucho en eso, ¿no? Porque decía también el míster, a la que nos hemos salido del plan de esta semana y hemos querido mirar para arriba, malo.
Hay que mirar cada día, cada entrenamiento y vivir el momento, como dice el míster, y trabajo y humildad. O sea, no creer más que, no nos creemos más que nadie y seguir con la misma línea, como dice el míster.
De todas maneras, es casi inevitable, ¿no? Decir, bueno, a ver a cuántos puntos estoy, a ver a cuánta distancia hay, incluso que la gente pueda decir, oye, vamos a ilusionarnos con la posibilidad de llegar.
Sí, la gente es normal que se ilusione. Nosotros también tenemos ilusión, pero sabemos que primero pasa por el próximo partido del finde y solo no tenemos que centrar en ese partido. Obviamente, gracias, queremos ganar todos los partidos, pero hay que centrarse en el próximo partido y darlo todo.
El presidente del San Fernando, que te saludaba también. Sí. Kasia Izpuru, buen viaje y ha caído el cuarto. ¿Por qué no pensar que puede caer el primero también ahora?
Bueno, sí. Al final, cada partido es un mundo y nosotros iremos con toda la gana del mundo. O sea que el próximo partido a muerte otra vez.
Es que ricasco, Kasia. Eta zorionak.
Zuri, quiero arte.
Gràcies i enhorabona. Li dèiem en euskera...
Déu-n'hi-do el teu euskera,
a Kasia Izpuru. Vaig fer 6 mesos una assignatura d'aquelles estranyes per acabar la carrera a l'autònoma i recordo 4 paraules, o sigui que això i prou. No et pensis tu tampoc que podia parlar més enllà. Queda dissimulat perquè ho dius a la salutació de l'inici o del final i sembla que en sàpigues, però res. Em deia que era Arte ell, que és fins aviat i para de comptar. Fins aquí acaba el meu euskera, poc més. Això i alguna cançoneta de futbol. En fi, per cert, Parca, ho dèiem l'altre dia, ahir, per exemple, el cafè de la ràdio amb la Mireia Sant, ens fèiem la columna d'opinió sobre això. Queda molt clar el discurs de Pedro Munitis i segur que ens fem un fart en els 2 mesos de competició que queden, d'allò de dir és que no podem pensar més enllà, cada cop que li hem carregat aquesta motxilla de pressió a l'equip hem punxat, no gestiona bé aquesta responsabilitat a la plantilla, però és inevitable, sobretot ara que arribem als últims 9 partits de Lliga, que sigui per l'objectiu que sigui, arribarà el moment en el que el jugador, conscient o inconscientment, sabrà que se l'està jugant. Per tant, blindar del xup-xup que pot haver-hi a l'entorn, si tant de bo que sí sorprens a l'Albacete aquesta setmana, si t'apropes a la part alta, etc., és que jo crec que serà impossible i haurem de viure-ho amb naturalitat, més enllà que el discurs sigui el que és següent partit i ja.
Sobretot perquè aquest equip ha demostrat del que és capaç, no? Amb aquestes 12 jornades consecutives sense perdre, que ara recordaves amb el Caixer, i és veritat que ara s'havien perdut 2 partits consecutius al Temple, però guanyes a San Fernando, és que al final, Adri, la qualitat d'aquesta plantilla ha quedat demostrada ja, sobretot des de l'arribada de Pedro Munitis, insisteixo, del que és capaç aquest equip, ja s'ha vist durant aquest 2022. Per tant, amb això el que vull dir és que al final, equips com per exemple l'Alcoyano, que sí que ha estat a dalt i ha anat baixant posicions, sí que és cert que potser no miren tant amunt com si ho poden fer altres equips. Al final el Sabadell, que ha estat en una situació desagradable, complicada, moltes jornades en zona de descens, quan es veu relativament a prop, per dir-ho així, de la zona alta, amb la qualitat que hi ha a la plantilla, amb el potencial que té aquest equip, és inevitable, no?, mirar de reull cap a dalt, però al final sí que és cert que també ha quedat demostrat que quan s'ha sortit una mica del discurs aquest que anava dient Munitis i l'equip no s'ha blindat, no s'ha pogut blindar ni que sigui parcialment del que es comenta a l'entorn, doncs les coses van més complicades.
Haurem de preguntar d'aquí a uns dies si el deute del sopar pendent entre Caixa i Dani Sánchez s'ha pagat o no s'ha pagat, però vaja, en tot cas, al principi escoltàvem a Dani Sánchez, ni que sigui per rematar la informació d'un Sabadell que avui té dia lliure, recordem que va descansar Bé, de fet, és el planning habitual de quan vens de diumenge i tornes a jugar en diumenge, és a dir, ahir recuperació, avui descans, a partir de demà preparar el partit de diumenge a les 5 contra l'Albacete. El malagueny, dèiem, ha tornat a la titularitat després d'un bon temps sense ser-hi.
Sí, feia un mes i mig que no sortia a la foto inicial i l'Esquerra va disputar pràcticament tot el partit, 89 minuts, en aquest triomf del Sabadell a San Fernando. I comptant la Copa, Adri, l'Iberoamericano va superar la barrera dels 1.000 minuts jugats en el que portem de temporada amb la samarreta arlequinada. Dani fa aquest balanç del seu paper fins ara.
La verdad que muy feliz. Como te digo, siempre cada semana intento entrar en el 11, si no intento trabajar de otra forma, ayudar a los compañeros de otra forma. Hoy me ha tocado ser titular, ayudar al equipo y como tú dices, ¿no? Feliz y a ver si la semana que viene pues puedo volver a estar en el 11, ¿no?
I tot això l'endemà que el club anunciés la injecció de 500.000 d'euros per part dels actuals inversors per equilibrar el pressupost d'aquesta campanya tal com ja estava projectat des de l'inici del curs.
En vam parlar ahir en profunditat al Tribuna Preferent. Podeu recuperar tota la informació allà, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, al YouTube i, si no, al web radiosabadell.fm amb totes les claus en un article centrat en aquest punt en concret. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Gerard Fuentes, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
Amb el Gerard repassarem tota la informació del futbol territorial, del futbol amateur. El grup 2 de primera catalana, per exemple, el Sabadell Nord, s'ha complicat les opcions de permanència encara més després de l'empat a 0 a casa contra el Júpiter.
Doncs sí, tot i enllaçar 4 jornades seguides sense perdre, els de Carlos López no van passar de l'empat davant un rival directe a la part baixa. Carlos Silva, capità dels del Nord, explica que tot i que l'equip està en bona dinàmica, queda cada cop menys per acabar.
Hay que ser realista. Sabemos que ahora se pone muy difícil porque el equipo está muy bien, pero cada vez queda menos. Nos quedan cuatro partidos, como tú bien dices, pero somos el Sabadell Nord. Vamos a luchar hasta el final. Ya lo hemos dicho en el vestuario, que mientras tengamos vida, pues este equipo nunca puede bajar los brazos. Y sinceramente estoy súper orgulloso de mi equipo, de todo el cuerpo técnico, de toda mi plantilla. Y porque la verdad es que es de valorar todo el esfuerzo que están haciendo.
Malgrat les nombroses opcions que van tenir, fins i tot un penal fallat pel mateix Silva, el marcador de Canuriac no es va moure. Amb això i a falta de 4 jornades per acabar, els de Carlos López es queden a 5 punts de la salvació, que marca el propi Júpiter.
Un esglaó per sota, la segona catalana, després de la golejada per 4-0 davant del Can Trias, el Sabadell B tindrà l'opció ja de certificar l'ascens aquest mateix dissabte a les 4 al camp de l'Atlètic Gironella.
El passat cap de setmana, els de Jordi López van sentenciar el duel a Olimpia amb 4 gols a la primera part i encarrilen ja l'ascens matemàtic a falta de 8 jornades. De fet, el tècnic sabadellenc espera poder signar-lo aquest mateix cap de setmana.
Aquest acabatge de jornades fa que estigui tot una miqueta més difícil de comptabilitzar, no? Però bé, la setmana que ve sí que jo crec que podrem ja afirmar que amb un puntet més que ja som aquí de primera catalana.
I el dissabte, a la mateixa hora, Adri, el joanenc visitarà les Fontetes per enfrontar-se al Cerdanyola B. I en cas que empati o perdi, l'ascens se certificaria encara que el Sabadell B perdés.
També a segona catalana, però l'altre grup, el 5, la sabadellenca va rescatar un punt davant el Lloreda en un tram final realment d'infart.
Doncs sí, al minut 85 el marcador del Municipal de la Creu hi figuraven 1-3 desfavorable, però els gols de Traoré el 88 i de Javi Gómez el 93 deixaven un punt in extremis a Sabadell. Víctor Nicolàs, un dels golejadors del passat cap de setmana, conclou que no sumar condemnava a un descens gairebé segur.
Una primera parte horrorosa por parte nuestra, nos fuimos 0-2, aún así supimos reaccionar, sabíamos lo que nos jugábamos, sabemos que no ganar ayer o no sumar ayer era ya como algo, era un descenso quitado a voces, entonces el equipo se supo recomponer, metimos el 1-2, luego un error del árbitro del Gini, que nos da un gol que no es, porque es clamoroso que no es, y a raíz de ahí nos vimos abajo, pero al final mira, sacamos casta, sacamos el 2-2, el 2-3, el 3 al final, y bueno, nos agarramos a eso, esta semana muy tensa, pues otra final.
Encara anant a penúltima posició i 19 punts, els de José Antonio Moreno els queden 8 autèntiques finals per revertir la situació.
I tot en un cap de setmana, Gerard, en el qual hi havia derbi al Municipal de Torre-romeu entre el Tibidabo i el Can Rull Rómulo Tronchoni, que es va saldar amb victòria local 2-0.
Un duel local dominat pels de Torre-romeu que abans del 40 de partit ja havien foradat 2 cops la porteria de Lluri Granado. José García Numoski, entrenador del Can Rull, assegura que el rival va ser superior en tots els aspectes.
Tibidabo ha sido superior en todos los aspectos. Y nosotros, pues la verdad que no hemos estado bien, hemos estado muy, muy imprecisos en balones, los duelos no hemos ganado ningún duelo.
Amb la victòria, el Tibidabo aconsegueix igual a 26 punts al Can Rull i es col·loquen ara 8è i 9è, respectivament.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Adeu.
Després del xiulet final, precisament al derbi a Torromeu, l'Oriol Ferran va poder conversar una estoneta amb l'entrenador del Tibidabo, amb Toni Sallés.
Amb Toni Sallés, després de la victòria del derbi sabadellent contra el Can Rull de la Tibidabo de Torromeu per 2-0, bé, estàs content amb el resultat?
Sí, la verdad es que sí, que es un partido importante, son tres puntos que nos dan un poquito más de distancia con los de abajo y sobre todo lo más importante, portería cero, del trabajo del equipo ha sido brutal hoy.
És important, com dius, mantenir la porteria zero. Porteu una ratxa de 4 partits guanyats en 5 partits. Us ha allunyat això definitivament de la zona baixa de la classificació?
Bueno, definitivament no, porque aún falta mucho, pero sí que es verdad que nos da un poquito de aire, pero nuestro objetivo es seguir puntuando de 3-3 y mirar hacia arriba.
¿Quin ha sigut el fet diferenciat del partit? ¿Qué os ha fet emportar-vos al partit?
Bueno, yo creo que la primera parte hemos tenido mucha efectividad, que eso es importante, y a raíz de ahí, la segunda, hemos bajado un poquito el bloque para jugar un poquito más a las contras. Nos ha faltado meter el tercero, que creo que hemos generado, pero el equipo ha trabajado brutalmente defensivamente hoy.
A la segona part, com dius, heu tingut moltes opcions de fer el tercer i ja anar tranquils al final del partit. Us ha faltat una mica d'eficàcia a la segona part?
Sí, yo creo que nos ha faltado llegar con un poquito de oxígeno. Hemos tenido muchas contras y ha faltado matar el partido, pero muy bien igualmente, muy contento.
Ara hi ha 6 punts per sobre del descens, si no m'equivoco. Què falta per acabar de certificar la permanència?
La semana que viene ganar otros 3, la siguiente otros 3 y sumar de 3-3. Ya te digo, nosotros no miramos cuánto nos falta, sino intentar sumar todos los puntos posibles hasta el final.
Doncs moltes gràcies i que molta sort aquesta la temporada.
A ti.
Bona tarda, són les 2.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les 2 al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Divendres passat i fins al 5 d'abril, el Club Tenis Sabadell es troba immers en campanya electoral. Les tres opcions presentades per presidir l'entitat han passat el tall i, per tant, han estat proclamats candidats. L'actual president, Auguste Serra, ha rebut 449 avals vàlids, Francesc Teruel, 191, i Manel Jiménez, 175, superant així el 10% dels suports necessaris. El tenis viurà el dia 7 d'abril les primeres eleccions de la seva història i a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell presentem els tres projectes.
Van fer el primer cicle d'entrevistes quan eren precandidats i ja van pactar que faríem una segona tongada si, com finalment ha estat, i ho escoltàveu ara amb la veu de la Núria García, aconseguien aquests avals. Per tant, fa unes setmanes l'ordre era Serra, Jiménez, Teruel, aquesta setmana just a la inversa per ser el més equitatius possibles. Per tant, Francesc Teruel, benvingut de nou, què tal, com estàs?
Moltes gràcies, bon dia.
Ara ja candidat de totes, igual que els altres dos companys de viatge en aquestes eleccions.
Correcte.
Primers dies de campanya electoral, com estaran?
Bé, està sent divertit, tenint en compte que és una cosa que no havia succeït mai amb els 90 i pico anys que portem a l'entitat, doncs la gent està responent, la gent hi mostra interès, que al cap i a la fi és el que ens interessa, que el soci vegi que hi veiem inquietud del soci, que vulgui participar a les eleccions. Sí, sí.
I què hem d'esperar o què espereu vosaltres de tota aquesta campanya? Com esteu vivint aquests dies? Què teniu previst fer fins que arribi el dia de jornada de reflexió i després comicis?
A veure, per nosaltres, per la nostra candidatura, realment ara és quan arriba el moment important. Primer havíem de passar el tall dels avals, que bueno, en principi eren 147, per tant, si tu eres capaç de tenir-ne 148 i vàlids, ja n'hi havia prou. Ara ve convèncer el soci, i com que la nostra força és el programa, doncs ara ve quan tenim, precisament demà, tenim una reunió a les 11 amb els socis, i dijous a partir de les 19:30, i allà doncs que vinguin els màxims de socis possibles i explicar-los el programa, i a partir d'aquí que siguin ells que decideixin si val la pena la nostra candidatura o no, el nostre programa, i ja està.
La xifra de vals vàlids de la vostra candidatura eren 191, fregant els 200. Satisfet amb la quantitat?
A veure, és que nosaltres ens ho vam prendre d'una altra manera. O sigui, nosaltres no anàvem amb totes les ganes de demostrar que tenia molta força. Nosaltres teníem la intenció, en aquest cas vaig ser jo el que vaig dir, escolta'm, per què no busquem un nombre rodó? Clar, nombre rodó podia ser 150, però te la jugaves perquè hi podia haver duplicitats i tal, i llavors no passaves, o podia ser 200, que és realment el que nosaltres doncs vam presentar. Després ens vam quedar amb 191 perquè sempre hi havia algun soci que per oblit o per quedar bé o el que sigui, havia signat amb dues candidatures, però la nostra intenció era un número 200, perquè al cap i a la fi el que importa és això, passar, ja està, i amb 147 en tenies prou.
I aquesta xifra pot ser de referència o no? O sigui, al final, com deies, és la primera vegada que es vota per la presidència de l'entitat i, per tant, en certa manera, tot és una incògnita, no? Però la xifra d'avals de les tres candidatures pot servir-nos per fer-nos una mica la idea de com aniran les eleccions o no?
A veure, jo crec que no, en primer lloc, perquè, com t'he dit, jo vaig buscar una xifra rodona, jo em podia haver portat més, però em va semblar que ja n'hi havia prou, i després la candidatura continuista, la que hi havia fins ara, doncs és cert que han aconseguit molts recolzaments, però també és cert que van buscar una figura que fins ara no existia, que és la figura dels col·laboradors. O sigui, es van multiplicar per dos la seva potència com a candidatura, van estar trucant particularment a molta gent, o sigui que van fer molta, molta pressió. Nosaltres en principi vam anar, escolta'm, em vols avalar i tal, vull dir que són maneres diferents de fer les coses, per tant, bueno, a part de que això són avals, no ho oblidem, i amb 147 en tenies prou, no calia tant. Però bueno, cadascú té la seva estratègia.
I alguna idea? Sé que és molt difícil, perquè al final, insisteixo, que no només perquè sigui la primera, sinó perquè suposo que tampoc es poden anar fent enquestes, allò de com anirà una mica el resultat final, però els inputs que aneu rebent, què us diuen? Com estarà la cosa? Estarà ajustada? No?
A veure, continuant amb el tema que dèiem dels avals, jo amb 28 anys que sóc soci d'allà, doncs, conec a molta gent. Hi havia gent que em comentava, ostres, Francesc, l'aval és una cosa que pot arribar a ser pública, es veuen els noms. Nosaltres a casa estem parlant d'un club amb aires una mica antic, saps què vull dir-te? A casa meva doncs sempre som amics de tal, o sigui, una mica per conveniència. I molta gent després comentava, però les votacions són secretes, és un altre tema. Per tant, jo davant d'això, els inputs que m'arriben és que una cosa han sigut els avals, i l'altre és el tema de les votacions. I a part que nosaltres comencem ara a convèncer el soci. Vull dir que, per tant, si nosaltres ho fem bé i sabem comunicar bé el nostre programa i la gent se'ns creu, doncs evidentment que podem arribar a ser la candidatura escollida, lògicament.
Va, anem a parlar del programa. Què pot aportar el vostre projecte que, per exemple, no tingui les altres dues candidatures? O on és el vostre punt fort a l'hora de convèncer precisament el soci?
A veure, un tema molt important per a nosaltres és el tema de la digitalització. Vull dir que això està clar que per exemple, no, nosaltres volem una app que permeti als socis doncs, estar al corrent de les seves despeses. Pensa que nosaltres a vegades doncs, fem pagaments petits en el club quan sortim de la pista i a vegades ens en oblidem i al cap d'un mes doncs rebem, escolta'm, que tenies, havies de pagar la llum, això. Si tu tens una app on ets conscient dels teus consums, doncs després dius, ostres, pues, estàs al corrent. Després, per exemple, doncs, per per reserva de pistes, per horaris, per comunicacions. El tema de digitalització per nosaltres és molt important.
Sí, sí. Jo havia plantejat aquestes tres entrevistes dient anem a separar per blocs i per exemple, un d'ells, per conèixer les vostres propostes, no sé si fins i tot dir-li promeses en cas de ser presidents, una d'elles en quant a instal·lacions. No sé si teniu previst fer alguna obra, inversions, canvis en instal·lacions.
A veure, el nostre club té un problema, que és el tema de les instal·lacions, les interiors, és a dir, tot allò que el soci no veu. És evident que s'han fet últimament molts canvis, que amb això m'agradaria fer-te un comentari, que em va fer molta gràcia ahir, vam fer la reunió de la candidatura, i un que està a la nostra junta ens va presentar doncs com un organigrama l'evolució de les obres de l'últim moment. Clar, durant els últims 3 anys i mig érem els Monegros, per entendre'ns, i a l'últim mig any hem sigut els Alps. Saps què vull dir-te? Clar, llavors, ara sí que s'està corrent a fer moltes coses, però tot i així s'està fent coses una mica de cara a la galeria. O sigui, el tema d'instal·lacions, que ja fa uns quants anys que es van fer, tot això requereix doncs un manteniment. Nosaltres creiem que la Junta actual ha sigut una Junta reactiva. O sigui, en el moment que hi ha una gotera, ja saps que avui ja s'actua. Nosaltres el que tenim és un pla director, que això és importantíssim, sobretot pel tema de les instal·lacions. Evidentment, també tenim en ment doncs, un projecte que és allargar una mica l'edifici, fer-hi instal·lacions cobertes, però tot això ve una mica lligat a quan tu entres i fas l'auditoria econòmica, després te'n dones realment compte de com estan les coses. I a partir d'aquí és quan la teva idea es pot portar a terme.
En matèria esportiva, quina és la vostra idea? Quina és la vostra política?
En temes esportius, sobretot el tema de les escoles. Tant sigui de tennis com les de pàdel. Perquè si ara fem pistes de pàdel, doncs hi haurà més escola i això s'ha de dinamitzar i s'ha de potenciar perquè últimament estem perdent alumnes i això és un tema greu. Perquè al cap i a la fi, si tu la base de les escoles la potències, més endavant treure els fruits. Que això és una cosa que potser va contra nostre perquè no és èxit immediat. Però si tu t'estimes el club i penses en el club, doncs has de tenir, doncs, ja, els que s'ho trobin després ja en disfrutaran.
I l'altre punt que tenia, una mica ja ho hem comentat, però m'imagino que va molt centrat amb el tema de la digitalització que comentaves, és el tracte al soci, no? Fins i tot mesures socials, quotes, etc. No sé quina... Què teniu en ment en aquest sentit, a part del tema de l'aplicació?
A veure, és evident que tenim un problema en tant en quant quan els nostres joves passen de 21 a 22 anys, pensa que hi ha una diferència, passen de pagar uns 42 euros aproximadament sobre uns 90 o 100. Clar, si tu vols tenir joves al club, tu no pots tenir aquesta quota, o sigui, tu has de flexibilitzar-ho, això. Una idea que tenim en ment potser és aquest pas traumàtic dels 21 al 22, potser fer-ho arribar als 25, perquè al cap i a la fi el pare és el que moltes vegades està pagant la quota, i clar, i aquest canvi és molt important. És clar, aquests temes són delicats. Evidentment, després, nosaltres no som pro quota familiar, perquè entenem que això és molt complicat i econòmicament se'ns pot tirar en contra, però sí que flexibilitzar quotes, ser una mica, com t'ho diria, flexible, i no cada cas particular, però mirar les coses que pots millorar amb aquests temes.
I l'última, hem anat repassant una miqueta el projecte, coses que ens haguem deixat en el tinter, o fins i tot un últim missatge abans de les eleccions del dia 7, el Francesc Teruel, per acabar de convèncer el soci del tenis Sabadell que ho estigui escoltant. No sé cap a on apuntaria.
No, sobretot que la gent vingui a les reunions a escoltar el programa, el club ens ha cedit uns espais a tots tres i en allà doncs intentem penjar els tríptics, hem fet un manifest, o sigui, nosaltres la nostra candidatura és un equip, això ha de quedar claríssim. Entenc que les altres dues candidatures són presidencialistes, però nosaltres som un equip. I cada equip doncs cada membre de l'equip doncs té una funció, tindrà fil directe amb el responsable d'indoor, amb el responsable de tennis, amb el de pàdel, i vull que la gent entengui això, que sobretot la comunicació serà molt, molt important en la nostra candidatura.
Doncs el dia 7, que són els comicis d'abril, sortirem de dubtes de qui serà el nou president del Tenis Sabadell, igual que l'August i el Manel, Francesc Teruel, tota la sort del món a tots tres, que guanyi el millor i que sigui la millor candidatura, la que triïn els socis per al futur del Tenis Sabadell. Gràcies per ser-hi avui aquí.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
La Caverna Galàctica. Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, després de L'espia de Mahler, que està molt bé. A Ràdio Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Un minut i serà tres quarts de dues en directe a l'Hotel Suís parlant de més històries. A part d'aquestes eleccions, demà, ja ho sabeu, Manel Jiménez, demà passat, August Serra, aquí a l'antena de Ràdio Sabadell. Ara el que toca és parlar de voleibol. No va poder ser, malauradament, el Natació Sabadell de voleibol femení va caure aquest dissabte contra el Palmas Urbacer i, per tant, va perdre matemàticament la categoria. L'aventura Superliga 2 ha durat només una temporada. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
De res van servir els càlculs que van fer a la prèvia, perquè al final, després de repassar totes les combinacions possibles, les d'Alberto Avellaneda van caure per un clar 0-3 al pavelló del club, el que abans es coneixia com les Naus, mentre que les seves rivals a la permanència van guanyar de manera clara.
Exacte, tot el que podia sortir malament a les aspiracions pel sènior femení del club va sortir malament. Les nedadores es van veure superades per un Palmas molt superior, que amb la victòria al pavelló del club, com dius, es classificaven matemàticament per les fases de set a Superliga 1, així que era un repte complicat. Tot i això, les d'Alberto Avellaneda van fer un molt bon partit i van posar contra les cordes a les de Canàries. La capitana de l'equip, Ana Jiménez Morcuende, lamenta, després d'aquesta derrota i d'haver descendit, no haver pogut mantenir la categoria, però admet que per elles ha sigut una temporada molt maca.
Hem lluitat molt, però bueno, al final la inexperiència de la categoria i la falta de confiança, doncs crec que ens ha jugat una mala passada. Al cap i a la fi veníem d'una temporada passada maquíssima, amb moltes, moltes victòries. Tampoc ens havíem trobat mai en aquesta situació i, bueno, sabíem que aquest any seria molt difícil, que s'hauria de lluitar molt i, bueno, al final no ha pogut ser, però ha estat una temporada molt maca, amb molta il·lusió.
Es van guanyar la pista, poder ser en aquesta segona màxima categoria del voleibol femení. No han pogut mantenir-s'hi, però una experiència maca, deia l'Ana Jiménez Morcuende. Si no canvia res, doncs, l'any vinent les noies del Natació Sabadell disputaran els seus partits a Primera Nacional de voleibol femení. Al final del partit, el mateix Oriol Ferran vas poder parlar una estona amb el tècnic, amb l'Alberto Avellaneda, que també valorava positivament la temporada i assegurava que encara no sap què farà la temporada vinent. Aquest n'és el resultat.
Amb Alberto Avellaneda, després que s'hagi confirmat matemàticament el descens del Natació Sabadell de voleibol. Primer de tot, Alberto, com estàs?
Bueno, sentimientos encontrados, porque la verdad es que han hecho un partido muy bueno. Hemos estado ahí en dos sets contra un equipo que teóricamente debería ser muy superior a nosotros. Y por esa parte muy contento, porque la verdad es que la chica lo ha luchado hasta en el tercero, cuando íbamos abajo lo han remontado hasta estar casi igualados. Y tiene mucho mérito, y hay que estar orgullosos, porque la verdad es que no es tan fácil. No es tan fácil en un mundo en el que la red está a la misma altura para todos. El jugar así tiene mucho esfuerzo detrás.
El que falla principalmente al equipo es la manca de altura.
Sí, pero bueno, lo llevábamos sufriendo todo el año, pero las chicas lo han contrarrestado a base de trabajo y de sudor y hoy lo han vuelto a demostrar. Y es una pena que no se hayan llevado la gran alegría de mantenerlo, porque la verdad es que creo que se lo merecían.
Les noies ho han lluitat, com tu dius, sobretot els dos primers sets, el primer 26-28, ha faltat finalitzar els finals de set, no?
Sí. Bueno, al final es complicado cuando tú requieres de tres pelotas para puntuar y el otro te pasa por encima luego y te pega por arriba. No es una situación entre comillas. Sí que lo es justa, porque es justo, pero tienes muchas más complicaciones que el otro para acabar el punto. Entonces, bueno, detalles que te dan la victoria, porque al final dos puntos no son nada y tampoco tres, que en segundo set tampoco es una gran cosa.
És una llàstima haver arribat a l'últim partit per haver de decidir, no haver finalitzat, per exemple, el dia d'Esplugues, que es perd el dia de Sant Cugat de l'altre dia, que perdem un punt. T'hagués agradat arribar més sobrat a final de temporada?
Bueno, pero es que ya sabíamos, yo ya lo aposté, dije hasta el último día no se va a decidir y así ha sido. Y en el fondo me alegra porque realmente sabíamos que lo teníamos muy difícil y gracias al trabajo de las chicas lo han llevado hasta el último día. Pero han hecho lo que han podido, lo han luchado, han aprendido por el camino y darles la enhorabuena y estar orgulloso de lo que han hecho.
Ahora pensem ya en la temporada següent. ¿Tens alguna cosa al cap?
Bueno, no, de momento ahora hay que descansar un poco y tranquilizarse y luego pensar, además de que, bueno, con las categorías inferiores seguimos trabajando.
¿Saps si seguirás l'any que ve, si veurem què fem, deixem passar uns dies?
No sé, lo que te digo, de momento hay que esperar un poquito y luego ya se verán las cosas con un poquito más de claridad.
Doncs moltes gràcies, Alberto, i que vagi molt bé.
Venga, a ti, muchas gracias.
Estarem pendents, doncs, de les possibles novetats que ens arribin des d'aquesta secció de voleibol de la Natació Sabadell, ara que els dos equips, Uri, han acabat ja la temporada.
Sí, perquè els nois també van posar punt final a la primera temporada de Superlliga 2, en aquest cas en final feliç, ja que fa setmanes que van aconseguir la salvació. En l'últim partit de la Lliga, els de Jordi Fernández es van imposar a la pista del Cèbol Torredembarra per 0-3 en un enfrontament amb cap dels dos equips si jugava res.
Oriol Ferran, gràcies, fins ara.
Fins ara.
I en handbol, l'OAR Gràcia ha fet un pas més per complir amb el somni de classificar-se per les fases d'ascens amb patiment, això sí, ja que la visita a Can Jofresa per disputar el derbi contra l'handbol Terrassa es va complicar més del previst, fins al punt que a 6 minuts del final els agarencs anaven per davant en el marcador, però els de Cesc Borrell no els va tremolar el pols i es van acabar imposant 35-38. Guillem Correro, autor de 7 gols, recalca que tot i no tenir el millor dia, van saber resoldre la situació.
Sí que és veritat que ens van posar les coses molt complicades i inclús després de la primera part que anava empat vam aconseguir posar-nos per davant amb un més 4 i tot i això ells es van tornar a posar per davant i bueno, els últims 5 minuts vam apretar molt i al final van sortir les coses bé. Sí que és veritat que bueno, sempre tots els equips tenen partits on les coses potser no et surten tot el bé que voldries, però aquí es veu la capacitat que té l'equip de tot i així treure els dos punts, que és el... Al final és l'important.
El més important que l'OAR Gràcia manté intactes les seves aspiracions de colar-se a les fases d'aquesta primera nacional, o millor dit, és un pas més a prop, bàsicament perquè els dos primers, el líder Balomano La Roca i el Sant Cugat, s'enfrontaven entre ells i els Roquerols van sortir vencedors. Ara la segona plaça és a 2 punts i recordem que l'OAR té un partit pendent que recuperarà aquesta mateixa setmana. Aquest cap de setmana, doble cita, per tant, al carrer Bocaccio, dissabte, OAR Sant Joan d'Espí, i diumenge el Gràcia es posarà el dia enfrontant-se al Bordils. A l'altre extrem de la classificació, el Creu Alta Sabadell en vol, que ha certificat el descens matemàtic, igual que parlàvem ara d'un altre descens, el del vòlei femení, en aquest cas amb la derrota per 21-30, que el Balsà contra el Sant Martí Adrianenc. A 6 jornades de tancar la Lliga i sense cap punt al caseller, els arlequinats ja no tenen opcions matemàtiques d'evitar acabar entre els dos últims. Saludem al president dels Creu Altencs, Albert Bosch, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bona tarda.
S'ha confirmat el descens aquest cap de setmana, però la veritat és que era un fet que ja s'intuïa des de feia jornades, eh?
Sí, mira, si et soc sincer, ni ho teníem comptat quan passaria, sinó és d'aquelles coses que ara ja és completament real, doncs bueno, ja, però tampoc és una cosa que diguéssim, oh, quina sorpresa.
I pel que queda de Lliga, ara l'objectiu passa a ser el d'intentar aconseguir almenys alguna victòria abans d'acomiadar-se de Nacional o no?
Home, sí, perquè a nivell moral l'equip s'ho mereix i pel volum de treball i la quantitat de treball que estan fent, realment s'ho mereixen. I una victòria, jo crec que la traurem, sí que s'ho mereixen, sobretot pel tema anímic de tot el grup i del Ramon.
Recordo, Albert, que ho comentaves a la Transmi del derbi contra l'OAR que van fer via Twitch aquí a Ràdio Sabadell, que al final els problemes de confecció de plantilla a l'inici i també les lesions després poden ser segurament una de les principals explicacions del perquè de tot plegat, no?, del rendiment d'aquesta temporada.
Completament. No té una altra explicació. Vull dir, la plantilla no va quedar tancada com comptava. A partir d'aquí, molta gent jove ha hagut de assumir molta més responsabilitat del que li toca. Molta gent debutant a Primera Nacional amb 18, amb 19 anys, tirant de juvenil, tirant de jugadors del B, i s'ha arribat fins on s'ha arribat. Vull dir, això és un problema de confecció. El treball que s'està fent és fantàstic, s'està currant com fotia anys que no es currava, però la plantilla que ha quedat és la que ha quedat i és una plantilla molt justa per Primera Nacional, però el treball que s'ha fet durant l'any, el treball que ha fet el Ramon, ha estat brutal.
Algunes altres ocasions ha passat això que diré ara, per tant t'ho pregunto així directament. Veurem de totes el Creu Alta Sabadell en vol a la Lliga Catalana o està descartat quedar-se a Primera Nacional en cas de, per qualsevol història, alguna renúncia, hi hagués alguna vacant o no?
Jo crec que aquest any serà difícil que es produeixi el que es va produir l'any passat, però tot dependrà de l'equip i la plantilla que quedi. Hi ha una cosa que és clara, un any així és duríssim per tothom. El que es necessita a tots els equips, ja sigui Nacional, Primera o la Lliga de Futbolit o del barri, és competir. I la sensació aquesta de que estàs competint. I és així de senzill. Si veiem que tenim una plantilla que pot competir a Primera Nacional, doncs ho miraríem. Si no, doncs a la Lliga Catalana i lluitar per pujar.
I l'última, imagino que les pròximes setmanes, Albert, seran de planificació per la temporada que ve, tot i que els resultats no hagin sortit, ho has expressat ara mateix i ho hem escoltat en un munt d'ocasions, la satisfacció amb el cos tècnic encapçalat pel Ramon Salmurri. Hi ha alguna decisió al voltant de la seva figura o encara és d'hora?
Bueno, ja fa temps que ja estem treballant, hem parlat amb ell, de cara a l'any que ve, quins plans té això, la nostra intenció és que segueixi i aquí estem treballant. A partir d'aquí, en les pròximes setmanes s'ha de tancar tot i començar a confeccionar partint de la base que el bloc de treball de jugadors és el d'aquest any, més el que pugui venir per pujar una miqueta al nivell, però el grup de treball és el grup de treball que hi ha aquest any, amb gent del B, amb gent del juvenil, i anar fent... a aconseguir l'objectiu que, com a club, és fa temps que el tenim, que és que un percentatge molt, molt elevat de la primera, del primer equip sigui gent de casa.
Doncs, president del Club Alta Sabadell Handbol, que n'estarem pendents a mesura que vagin avançant les setmanes, Albert Bosch, gràcies per atendre la trucada i ànims per aquest descens, també.
Gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Rematem el bloc d'handbol amb l'OAR Gràcia Femení, que va saldar amb dues derrotes els dos partits que jugava a Terres Valencianes en menys de 24 hores. Divendres, en el duel ajornat contra el Levante Marni, les verdiblanques van caure per un ajustadíssim 27-26 d'un i l'endemà 33-26 a la pista del Castellón, a dues jornades perquè finalitzi la divisió d'honor plata. Les de Carol Carmona es mantenen sisenes sense cap opció de lluitar per les primeres places. I a la segona ve de futbol sala, el Natació Sabadell es va endur l'últim derbi sabadellenc de la temporada derrotant l'Amics del Pou 0-8, fent així el 4-4 en els enfrontaments directes entre equips de la ciutat. Els nedadors continuen fora del descens, amb 3 punts de marge i a 4 jornades de tancar la Lliga, encara que al club li queden 2 partits pendents més per recuperar. Tot i que la primera meitat va ser igualada, 2 gols just abans del descans van precedir la golejada del segon temps. Arnau Casabon, tècnic del Natació Sabadell, destaca el treball defensiu de l'equip.
Jo crec que un dels punts més forts i més determinants és l'actitud defensiva. L'equip era un dels més golejats de la Lliga, no podia ser. Al final, si tu marques 6 però te'n foten 7, al final acabes perdent el partit. Jo crec que l'actitud defensiva, això, des que vaig entrar jo, sí que s'ha millorat, més compromís, més intensitat, i a partir d'aquí, al final, els jugadors tenen qualitat.
Aquest treball defensiu va permetre la primera porteria 0 de la temporada contra un Amics del Pou que ja ha descendit continua sense guanyar aquesta Lliga. Al final del partit, l'Agustí Bernat, present al Pavelló Nord, va parlar amb el Pepe Font, autor de la diana que obria el marcador pel club.
Estem al Pepe Font després d'aquesta victòria al derbi. Pregunto primer pel partit. Primera meitat ha trigat en arribar aquest primer gol, però un cop arribat, sobretot la segona meitat, pràcticament d'ensomni, no?
Sí, bueno, sabíem que al principi ens costaria perquè ells venien amb ganes, el seu derbi i tot, i ens han posat molt difícil els primers 15 minuts. Quan hem marcat el primer, doncs potser s'ha obert una mica més el partit, i a la segona part pues, hem començat a fer el nostre joc de 4, molta mobilitat i al final han anat entrant, també suposo pel desgast físic d'ells.
Quart derbi de la temporada, quarta victòria, sé que és veritat que la situació de la Lliga no és la més òptima, però com a mínim un petit consol per aquesta temporada que encara no ha acabat.
Sí, al final aquests quatre partits també són una mica... ara no em surt la paraula, però està bé guanyar-los, el que passa que no és important. L'important és guanyar cada partit. Portem ara, crec que, 5 partits seguits guanyant, que això és l'important, i intentar seguir doncs, amb aquesta dinàmica positiva fins al final de temporada.
Ho deies ara, 5 partits seguits guanyant. Què ha canviat en l'equip perquè ara arribi aquesta tan bona dinàmica que mica en mica aneu traient el cap del descens?
Bueno, l'Arnau va entrar amb una filosofia molt clara, que no tinguéssim pèrdues, sobretot amb sortida de pressió, jugar més a la fàcil a dos tocs. Suposo que la gent també s'ha vist que estava a baix i no podia ser de la plantilla que tenim molta qualitat. I al final, doncs, amb tot això hem sortit i hem aconseguit aquest canvi, crec que positiu, i així es nota a la pista també.
Perfecte, moltes gràcies, felicitats pels dos gols i que vagi bé.
Gràcies a tu. Sí.
Són 5 victòries en els últims 6 partits de la Lliga pel club, els mateixos que fa que Casabon n'és l'entrenador. En canvi, l'Escola Pià ha perdut 6 dels darrers 7 enfrontaments. El conjunt de Pedro Donoso va caure per un contundent 1-8 contra el Cerdanyola al carrer Garcilaso i es queda a terra de ningú de cara al tram final de temporada. En aquest darrer partit, a més, s'esperen sancions contundents després que Carles Comadran, Arnau Graell i també el delegat Ismael fossin expulsats. També hi va haver Festival de Vermelles en el duel de tercera nacional del grup Zarraona. Fins a 3 jugadors dels Taronja van ser expulsats en la derrota 1-5 contra el Montsant. Els arraonistes es mantenen cues del seu grup. Fins aquí el programa d'avui. Per cert, el pas d'Iker Pajares per l'Alan British Open de Hull d'Squash ha durat només un partit. El jugador sabadellenc va perdre ahir a la nit en l'estrena davant del francès Sebastian Vaumalé i s'acomiada així a les primeres de canvi. Estarem pendents a l'actualització del rànquing PSA que podria suposar que el jugador del tenis Sabadell s'acosti gairebé de manera definitiva al top 20 mundial. Amb el Toni González a les vies de so, arribem al punt de les 2. Ara, per tant, és l'hora de posar-nos al dia amb tot el que ha passat avui a Sabadell, amb el Notícies Migdia i amb la Núria Garcia. Tota la informació esportiva, com sempre, arroba Ràdio Sabadell al Twitter i també a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.